Àngel Lariza i també Juanmi Mas. Tindreu informació actualitzada a cada butlletí horari i també al web d'aquesta casa d'IB3.
Més informació a ib3notícies.com.
Comença Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
No te'l saps, Miquel Àngel Ariza. No te'l saps.
Te faig saber, Juanmi Mas. Bon vespre.
Molt bon vespre.
Avui en... Per cert, a la fi plourà de que tro. Tenim en Antoni Cardell. Un aplaudiment en el control teu.
Per què? Com no?
És ell que no vol venir, és un cara de puta.
És un
cara de puta, no vol venir ell al vespres. Bé, s'ha de dir per què dèiem això.
Pots recuperar l'alarma?
Divendres, dia 18, aquest programa està gravat. Per què? Perquè tenim calor.
Perquè tenim calor.
Tenim calor i hem dit, pos un programa gravat.
En Miquel Àngel Ariza, a les festes de la Ràpita.
Eren aquesta setmana. Me fui a dormir prest porque tenía trabajador.
No ho sé.
Sí, són aquesta setmana.
Les festes de la Ràpita són aquesta setmana. Sí, jo quan era jove anava, ara ja no...
És a dir...
Ojo, Juanmi se li ha il·luminat la cara ara.
Exacte. Si aquest programa...
Has gravat...
Jo...
Tu...
Ja sé com ha anat l'entrevista de entre tu i jo.
Claro, tu ja l'has gravada.
Però podria fer spoiler. I podria dir, no us ho perdeu.
Però pot dir quina entrevista és avui, si vols.
Per suposar, tenim una entrevista més bona. Jaume Colombes.
Hombre, nou presentador d'IB3 Televisió, un showman, un...
Speaker del Mallorca, president de la Federació Balear de no sé què.
De no sé què. No m'ho hem apuntat avui.
En el guió, no té cobert ara, això.
Te faig saber que ha començat oficialment la canícula de dia 15 de juliol a dia 15 d'agost.
Molt bé. Això és la canícula.
Això no l'esperava. Això és la canícula. Està ràpid aquí, Toni. Està molt ràpid. No t'esperava. En aquest cada canícula és el període que se compren de l'any que més calor farà. Per tant, si mos han queixat de calor fins ara, ojo al dato, ara comença.
Aquí de dins sí que fa calor.
Sí, però... dins aquest estudi que estem avui gravant a l'estudi 2, han gravat altres companys. Sí. Companys de... En aquest cas, un besito en els companys de Xiu Xiu. Com són capaços de gravar amb aquest calentor sense posar l'aire condicionat en marxa?
No ho sé, però és un verte de desastre, eh? És un verte de desastre.
Una cosa de locos. Juanmi Mas, com estàs?
Bé, t'he de dir que bé, una setmana
intensa. Bueno, t'he de dir que gravam aquest programa perquè jo tinc un compromís el divendres a vespre i no podré estar en directe, però bàsicament ho dic perquè hi haurà temes de la tertúlia que són de rabiosa actualitat avui dimarts i com veiem que estan passant avui és dimarts, que estem gravant dimarts 15, que estem gravant aquest programa per divendres dia 18, i com que l'actualitat està fent tanta de via... Possiblement, i ja ho adverteix, i m'agrada advertir-ho, quan xerrem, que no podrà ser d'altra manera, que parlarem a la tertúlia d'aquests aldarulls que hi ha hagut a la península entre immigrants i espanyols, jo, la veritat, no sé d'aquí divendres què haurà passat, perquè estic assustat. I xerrem d'altres temes, i d'altres pel·lícules i històries... Per cert, que entenc una d'història que vull treure la tertúlia molt trista, però que mos ha de fer reflexionar a tots. Un jove que se va llevar sa vida per uns motius que se n'han de parlar, se n'han de donar visibilitat. Un lluitador que se lleva sa vida perquè no pot, en sa estat, en sos impostos i en sos sistema. I això s'ha de
I no és agradable, però parlar del suïcidi cada vegada és més necessari dins els mitjans de comunicació perquè no són víctimes de segona ni s'han d'amagar.
Totalment d'acord amb
tu. I és una malaltia perquè això acaba sent una malaltia.
No sé, tu trobes. Jo començo a tenir dubtes de si és una malaltia o és una condició.
Hi ha alguna cosa que no funciona dins el nostre capet
sí, que
m'ho fa prendre una decisió que pensam que serà per sempre, perquè a la vida tenim etapes, no? Quantes vegades hem pensat ui, jo podria haver fet un doi o podria... I la vida mos ha canviat a favor,
sí,
no?
Moltes... Sí.
I ha millorat i les circumstàncies s'han millorat i en aquell moment era dolent, però amb 27 anyets...
27 anys i per circumstàncies totalment materials... Veure que no pots fer front a la teva vida és molt trist.
Sí.
És molt trist. Però, home, no, és igual. Això serà d'aquí uns minuts que en parlarem estem de tertúlia, arreglar el món.
Sí.
Avui, com te deia, ha començat la canícula, avui dimarts 15.
Sí.
I per si ens estan escoltant, avui divendres, dia d'avui, ja fa 3 dies que estan dins la canícula. Per tant, ja...
De calorada.
Suposo que haurà fet una calorada. Ara basta. Ara, també, així com la setmana passada van tenir una tormenta sorpresa,
sí.
Ara basta que nosaltres aquí fegem alarde de sol i calor perquè d'aquí 3 dies, en aquests 3 dies, m'ho faci una tormenta.
Justament jo aprofitaré la teva absència. Per anar a Madrid,
que
també.
Per
anar a Madrid 2 dies i
a veure un concertillo.
Sí.
Hombre, haguéssim pogut preparar una cançó de...
De Rigoberta Bandini.
I per
què no?
De mamà o...
Mamà o quiere ser perra? Perra. Perra quiero... mirada mer. Perra.
Però si, no sé si la tindrà, és molt nova.
No és nova. No.
Quiero ser perra.
O perra, o quiero ser perra.
Per què no,
perra?
Posa, per sí. Què no posen en títols un poc normals? Nebulosa va por la zorra, aquesta posa perra.
Perra, mirada.
Però deixa-la de gordadeta, Toni, que ja la posarem després d'escoltar. En Alberto Darder, que ja està amb nosaltres. Alberto Darder, molt bon vespre.
Bon vespre.
Molt bon vespre.
Com estàs, estimat?
Aquí, ja...
Suportant.
Canícula. Sí, aguantant, cristianament, suportant això que tenim, i no passeu pena que no quedarem en ridícula. No hi haurà cap pluja entre la gravació i la missió. Això ha d'escartar.
No, o sigui que d'aquí, d'avui dimarts que estem gravant, a divendres que ara s'està escoltant, no, segur que no hi ha hagut una tormenta. No haurà plogut ni mos haurà fet una... Tu, jo te vull demanar una cosa, estimat. Si ara hem entrat en la canícula que va de dia 15 de juliol a 15 d'agost, que és el període que se comprèn de l'any en què és més calent, el que hem tingut fins ara i que ha estat idoi?
La moixícula.
No tens un moix per allí, Toni. No tens un moixet. No
tens un moixícul.
Un moixícul.
No, la veritat que han tingut... no és que han tingut temperatures disparadíssimes, el que passa, que han estat valors elevats...
I molta humitat. I molta humitat.
I molt de dies i molta humitat, saps? I ara puc fer un pronòstic que tanmateix a la missió sigui el mateix pronòstic perquè xerram pel cap de setmana.
Aha.
El cap de setmana sí que sigui una mica calent així i humit, molta bescota. Dilluns ja no tenen que refresca, però demà dissabte i passat demà diumenge haurem de suportar.
Has vist?
Si s'ha atrevit, en Darder.
S'ha atrevit.
Jo havia sentit a dir que dijous teníem una respirada, o sigui, a ser ahir. Creus que hi ha hagut una respirada? Creus que ahir han tingut una respirada en quantes temperatures?
M'agrada això de jugar amb els temps. Sí,
exacte.
Però mai millor dit.
Sí. A més que estem jugant aquí, nosaltres estem gravant el programa en dimarts,
està
amatent en divendres...
Si qualcú té problemes de memòria, perquè sigui
d'ansietat
o perquè sigueu un poc despistats, avui és normal. Vull dir, estem embuant una mica amb els temps, però és que nosaltres volem arribar en el cap de setmana i saber si mos haurà donat una mica de marge, no?, a la calor durant el cap de setmana i també dijous divendres.
Sí. Sí, abans del cap de setmana han tingut una mica de respir, però ara mos han de menjar amb patates la part càlida i humida d'aquest cap de setmana que, en fi, haurem de tornar a suportar 35-36 graus bastant generalitzats.
I humitat?
Sí, també.
Oh, també.
Molta basca.
Oh, quina embafada.
Sí.
Heu quedat en Alberto, que ho diu de xerrar de qualsevol cosa més especial avui.
Sí, curiositats, que efemèrides que tinguem interessants d'aquest mes de juliol, que sempre n'hi ha, Alberto.
Sí, també entenc que hi ha altres coses des que podem xerrar que no són de meteorologia, un dia també, si vols, jo en tenc curioses.
Venga.
Venga, anem amb una avui.
Avui amb una, tenim 4 minuts, 3 minutets.
Sí, bé, tenim la tempesta de l'any 2002, que va ser un 13 de juliol, va ser el dia que més ha plogut a les Balears, un mes de juliol.
I quin any?
2002.
Del 2002, a Palma.
Què m'estàs contant?
A 23 anyets. Sí, sí, sí.
I què va fer? Una tormentassa?
Sí, sí, sí. En qüestió d'una hora, un poc més, van fer 58 litres d'impalma i va ser així mateix forta, forta tempesta. El que passa que el mes de juliol costa. El mes d'agost ja és més fàcil.
Hombre, Sant Agustí, se'n va anar la palla, sí. Sant Agustí el banya.
Efectivament, sí, sí, sí. El més difícil, però no impossible, i també t'he de dir que en els pronòstics, ara, tornant una mica en els pronòstics, pareix que, malgrat estigui massa canícula, la setmana que ve sí que podria haver un altre respir. És a dir, aquest cap de setmana ho passarem punyetero en basca i en calor.
La setmana del 21. La setmana del 21 al 25.
A partir de dilluns.
Més en fora, pareix que les temperatures al manco quedaran en la mitja del que toca per l'època. No, no haurà un desmadre com segons quin dia és que tan petit.
I quina és la mitja... Un moment. Quina és la mitja per l'època que mos toca?
Bé, ara és alta perquè estem a la canícula, efectivament, ara. Els 32-33 graus de dia hi són. I
vale.
Clar, això em va fer molt, però...
Ara queda es passalló. Ara, per molt que vulguem fer jutipiris, es passar aquests 2 mesos i
jo
llavors...
Jo faig una mica de psicologia. Cada dia que passes un dia menys perquè arribi la tardor. Jo penso així.
La tardor entra dia 21 de setembre. No, dia 21 d'octubre. No.
De setembre.
22 de setembre.
22 de setembre. Bueno.
Jo no fris, sí. Jo no fris perquè s'escurci el dia. Fris perquè no faci tanta calor.
Jo sí, ara. Jo que la tinc que faci fosc, que m'encanta.
Què dius?
Jo també.
Jo també. Mare...
Això m'agradaria per una tertúlia.
Mos han juntat dos friquis, en Alberto i jo. Mos agrada el fred, mos agrada la neu, mos agrada les tempestes.
No,
agrades...
no puc amb altres.
Jo sempre, a final d'octubre, sempre monto unes discussions a final d'octubre, quan es canvi d'hora, tothom me posa a parir i jo dic que m'encanta aquest canvi d'hora. Jo dic que m'encanta que faci fosc aviat. Soc
l'espècie
rara, soc
l'espècie menja. No ets únic, t'acompanyi el seu sentiment.
Doncs jo discutiríeu fort, perquè m'apareix un escàndol.
Dos contra un, te guanyaríem.
No, jo això de trepitjar les caquetes d'escans, perquè hi ha molta gent...
Pitxa, això no mires.
A les fosques, a la cita se la baixa, no?
On a Xerrer no hi ha faroles?
No.
Ah, i ho vius tu?
Això ha estat...
Ho vius tu? Quin barri vius?
De Sant Galdeu no, però a Santa Catalina hi ha...
O sigui, tot aquell dia no hi ha faroles.
Clar que hi ha faroles,
però... I però no mires.
Sabeu aquests jumets... Ara el volia engrunar, no ha arribat. Sabeu aquests jumets groguets que no arribes... Que no, que la gent s'aprofita de que no ha claror per fer coses que no hauria de fer. No, que a les 5 de la baixa un infant que encara pot anar a un parc...
Menys que s'enrotlla.
Si tu a les 5 de la baixa no pot treure's nins en el parc.
Per què?
Perquè no hi ha llum.
No hi ha llum en el parc.
No,
està dient que l'Ajuntament de Palma ha caigut un burro. O sigui...
Que no, que hi ha barris que no hi ha massa llum. Sempre ha passat. És un problema endèmic, això. Sí. No depèn d'ajuntaments.
Bé, guarda't el lloc que esteu, punto. I ja està.
Sí, davall la camilla.
Alberto, Derde, moltíssimes gràcies. Una ferrada ben forta
gràcies,
i molt
bona
cada setmana.
Vinga, fins la setmana que ve. Gràcies.
Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
A IB3 Ràdio, Disbauxa.
Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal.
de Rigoberta Bandini amb aquesta perra posa música en aquest programa, però jo ara me permetràs, Juanmi, que me posi seriós. Farem un tèntol no, a més, en els nostres companys del programa Tèntol, que fan un programa meravellós, però farem un tèntol de disbauxa i mos posarem seriosos. Sí. Aquesta setmana passada, un grup radical turismofòbic anomenat RAN entre altres coses turismofòbic va fer unes pintades a un edifici que mos pertany a tots mallorquins i mallorquines,
que no edifici, fa falta, no necessari,
un edifici catalogat, un edifici de la Conselleria de Turisme, allà on va fer unes pintades en pintura anant en contra del turisme.
I que si voleu protestar ho podeu fer en la vostra veu, no fa falta pintar ni fer.
La meva pregunta és, Juanmi, hi ha dret a haver de protestar en contra del turisme?
Hi ha dret a protestar per allò que mos pregui, que mos pugui perjudicar. Ara, hem de valorar realment que mos perjudica i si és una cosa que se pot aguantar o no.
Jo te diré una cosa.
És molt relatiu, això.
Tu saps quantes nòmines se paguen el mes de juny, juliol i agost?
Moltíssimes.
Quantes nòmines paguen els hotelers el juny, juliol i agost?
Moltes.
Més de 250.000 nòmines.
Moltes.
Són moltes de nòmines. Saps, a més, un dato que també t'ho vull donar, una dada que també t'ho vull donar, no sols varen pintar la façana, sinó que se van dedicar a fer una cosa lletgíssima, que jo no sé si inclús se pot denunciar com a delicte d'odi. Van cremar fotografies d'empresaris hotelers, fotografies de la presidenta del govern de les Illes Balears, fotografies de... Vull dir...
El sector turístic també té unes nòmines bastant, bastant decents. Hi ha altres sectors molt més perjudicats.
No sé, anar en contra del turisme a les Illes Balears i a Mallorca en concret, la veritat m'apareix una aberració. Però bueno, no són notes que no donen la seva opinió. La Federació Hotelera de Mallorca ha decidit contraatacar, tot i que és una mesura de la que parlarem, que ja teníem pensada, he llegit, de molta mitjana de comunicació, des d'enrere, però aquesta actuació d'aquest grup radical turismofòbic errant ha accelerat aquesta campanya de benvinguda de donar-los una bona vista en els turistes que hi ha a les Illes Balears i concretament en aquest cas a Mallorca. Han fet una campanya i per això avui tenim una convidada especial que m'on parlarà, no?
Sí, tenim amb nosaltres la vicepresidenta executiva de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca. Ella és na Maria Aguiló i volen que mos faci 5 cèntims d'aquesta iniciativa. No, però
i de la feta, que bona opinió, sí. De la feta d'aquest grup radical també. Maria, molt bon vespre, com estàs?
Hola, molt bones tardes.
Com bones estàs, tardes. Primer de tot?
Molt bé, contenta d'estar amb vosaltres per donar un pot de difusió en aquesta campanya i el que ens ha motivat a fer-la i agraïts perquè ens doneu aquest espai.
Faltaria més. És un honor per nosaltres donar veu la justícia davant les injustícies. Jo contava, i no m'ha valorat si t'apareix, Maria, primer els fets, que aquesta campanya que heu fet, que ara en parlarem d'ella, ja la veníeu preparant. Les coses no se fan tan aviat i tan a la correguda, però tal volta aquesta actuació que va dur endavant aquest grup turismofòbic de RAN va accelerar que vosaltres féssiu aquesta campanya. Vosaltres, quan entameu de les actuacions que fa RAN, aquesta pintada, aquesta cremada de fotografies d'empresaris hotelers i de polítics, què feis? Tot una, vos crideu, vos ajuntau i decidiu com va ser la vostra reacció?
No, la veritat és que les dues coses han coincidit en el temps, però que no ha estat premeditat, perquè això no ha tingut una incidència en accelerar, sinó que nosaltres ens hem mantingut dins el timing que tenia. Però s'han solapat les dues situacions.
Ha estat una coincidència?
Ha estat una coincidència, sí, sí.
Oh, que bo.
Nosaltres fa molt de temps i ja se va començar a xerrar fa mesos de que hi ha una preocupació, però no només en el sector hoteler i en el sector turístic en general, sinó també altres sectors que són proveïdors de serveis de tota la cadena de valor turístic i que estan veient com hi ha una minoria que fa molt de renou i hi ha una majoria silenciosa que estem a favor del turisme i que, pues, que no se sent abastament la nostra veu. I, per tant, pues, estem donant voltes a veure quines diferents coses podríem fer. I les darreres setmanes, una vegada més, diferents establiments hotelers, que són també edificis patrimonials, igual que des de la Conselleria de Turisme i altres edificis de ciutats, sobretot, que han estat vandalitzats, pues, han tornat a tenir una altra vegada pintades les seves façanes de dichos Tourism Go Home. Llavors, vàrem pensar, i vàrem estar començant a donar voltes, a veure mem, si aquest missatge, que ja està tristament molt reconegut, no li podien donar la volta i que les persones que se puguin sentir ferides per ell pues, ho puguin reinterpretar amb un sentit més positiu. I aquí va néixer un poc el fet de la campanya. I vam estar treballant, a veure les ubicacions, quins elements, quines actuacions vin d'anar acompanyades. I quan ja tenien tot previst perquè la presentació fos el dilluns, va coincidir que varen succeir aquest fet d'arran. Per tant, ha coincidit en els temps, però no ha estat motivat com una reacció a el que hagi fet aquest grup.
Moralment sí que vol haver motivat a fer-ho, més encara si ja és clau.
Home, la veritat és que aquestes manifestacions, perquè tothom té dret a opinar i a fer el que vulgui, però sempre respectant la llibertat, els espais, el patrimoni dels altres. Però sí que hi ha actuacions que ja, diguéssim, que accedeixen a aquest que una opini blanca i l'altra opini negra, i és quan se produeixen aquests atemptats contra el patrimoni i també actuacions en contra de les persones, bé siguin polítics o bé siguin empresaris turístics o de qualsevol altre tipus. Per tant, nosaltres això estem analitzant en el nostre servei jurídic si hem de prendre qualque...
Això t'anava a demanar, actuació. Això t'anava a demanar.
Això ho estem valorant, perquè sí que pensam que la frontera entre un dret d'expressar-se i un possible delicte d'odi, per dir-ho de qualsevol manera, o okay, incitació a prendre determinats comportaments, com varen poder veure a un vídeo que va publicar el col·lectiu Arran dins les seves xarxes socials, doncs pensant que hauran de tenir un altre tractament. I després, una altra banda, hi ha el que és la campanya en si, que el que cerca és... Perquè no perdiguem de vista que aquesta és una campanya que està enfocada cap en els turistes.
Exacte.
Altres actuacions i altres projectes que nosaltres tinguem que puguin estar vinculats més en els residents, se van treballant i potser sortiran més endavant i potser començaran per algun lloc en concret. I això ja s'anirà desvetllant pas a pas. Però tenim molt clar que diferents actuacions són per diferent públic. I en aquest moment on se necessita i hi ha una sensibilitat especial en els mercats de emissors.
Tu creus, ja Maria, perdona que te talli, tu creus que el turista, sincerament t'ho demana, tu creus que el turista en aquests moments li ha arribat aquest missatge de que alguns crepuscles de les Illes Balears i de Mallorca en especial no els volen? Creus que ha arribat a les orelles de qualque turista? O creus que qualque turista ha deixat de venir per aquestes campanyes turismofòbiques?
Bueno, nosaltres hem tingut constatacions de que això sí que succeeix, perquè hem tingut clients que tenien reserves, establiments hotelers, i que han enviat correus manifestant la seva voluntat de cancel·lar les seves reserves perquè han vist el aconteixement que s'estaven produint, els missatges que s'estaven traslladant. No és algo que sigui massiu ni molt manco, però sí que succeeix. I després també, a través dels contactes que nosaltres tenim en tura operació, mitjans de comunicació, amb altres agents d'altres països, hi ha mercats, per exemple, el britànic és un mercat que està sensibilitzat amb això, el mercat escandinau també, on si cal aquest missatge de que no són benvinguts, no mos ho podem permetre, sincerament.
No, i cap de les maneres. Anirem a parlar d'aquesta campanya, però tenc una curiositat. Ho llegia en el mitjà de comunicació, perquè la gent se'n faci una idea de que potser hem de tenir un poc de paciència, sobretot en els mesos d'estiu, si hi ha un parell més de cotxes de lo que toca, o un parell més de persones de lo que toca damunt les plages. Quantes nòmines paieu ara mateix els empresaris hotelers?
Bueno, els empresaris hotelers, nosaltres, aquesta perspectiva i aquesta xifra que va donar el nostre president, en Javier Vic, que va citar 235.000 nòmines, és de la cadena de valor. És a dir, aquí està enclavat també transport, oci, restauració...
Bueno, però tot és u.
Tot és u, per això ho dic, que no només és el sector hoteler, perquè l'experiència turística nosaltres sempre deim que és una experiència global, ningú ve no només per dormir o per estar dins un establiment hoteler, venen per disfrutar de la destinació i de tot el valor que se li pot aportar dins tota la seva estada, no?
Però t'imagines, 250.000 nòmines, o 235.000 nòmines, o 30.000 nòmines, me pareix una barbaritat, me pareix que mos han de fer mirar més de dos pits a l'hora de... O sigui, me ven que dir, si qualque dia perdem un poc de paciència perquè la platja del Moro està plena de gent i la carretera per anar en el tren que està plena de cotxos, tal volta hem de fer un pensament dues vegades i tenir un poc de paciència, crec jo, no? Trobes...
És que al final aquestes 235.000 nòmines que estem pagant, és que és molt més, perquè hi ha gent que pensa que els seus ingressos, el seu salari no depenen del turisme perquè són funcionaris o perquè se dediquen a altra branca d'activitat, però al final la major part dels ingressos que se generen en aquesta terra estan vinculades de forma directa, indirecta, induïda, amb un percentatge altíssim a l'activitat turística i també a la generació d'impostos i que el que permet pagar determinades nòmines, determinats col·lectius que no se generen interpel·lats pel turisme. I, per tant, és que tota l'estructura econòmica depèn d'això. I, per tant, és un risc elevadíssim i és una concepció que hem de tenir. I això no vol dir que, i nosaltres ho hem manifestat molt clarament, que el turisme, exactament igual com altres activitats, té unes externalitats i que aquestes externalitats s'han de gestionar i que s'ha d'intentar fer una gestió des del punt de vista de la sostenibilitat i des del punt de vista de la convivència. Per tant, nosaltres és que també som residents aquí, o sigui, no vivim un altre món, també estimem la nostra terra, també duim els nostres fills d'escola, també ens desplaçant per les carreteres i, per tant, som conscients de tot això. I per això intentam fer una feina des del punt de vista sectorial, amb aliances amb altres col·lectius, amb les pròpies administracions, i això no és incompatible en què hi pugui haver pues, diferents visions, però que en el final han de confluir amb una necessitat de que hi hagi un equilibri, una convivència, una preservació del territori, etc. I per això hi ha d'haver polítiques empresarials i polítiques de l'administració, i hi ha d'haver una conciliació entre tots els actors.
Claro. Anem amb aquesta campanya que heu iniciat aquest passat dilluns. En què consisteix?
Bé, ara hem començat amb aquestes, el que són aquestes tanques que estan a diferents indrets de Mallorca, amb aquests missatges d'agraïment per haver triat Silla de Mallorca, perquè que aquí venguin tant de milions de persones, que a vegades pareix que és un fet com que s'ha naturalitzat, costa molta de pena. Hi ha molts de llocs on se poden adreçar aquests visitants. I el fet de que mostrin un any darrere l'altre és molt és significatiu, du molta de feina darrere, i però també és molt fàcil i és molt sensible i se pot posar en risc d'una manera molt, molt fàcil. I per tant, nosaltres el que volíem era donar aquest missatge de benvinguda, de reconèixer que nosaltres, en el final, som un illa del Mediterrani que sempre han tingut, han rebut i hem confluït en diferents civilitzacions i diferents societats, i tot això ens ha fet com som i ens ha fet enriquir, i a vegades ens ha fet també perdre un poc la nostra essència, però amb això també s'hi pot treballar. I, per tant, donar aquest missatge de veniu, disfrutau de lo que som, disfrutau en respecte, nosaltres volem un turisme que sigui un turisme cívic i respectuós, i que, per tant, estigui reconegut que la nostra voluntat és de seguir siguent pues, aquesta terra hospitalària. I després, pues, jugar un poc amb aquesta frase del turismo home, que hi ha qualcú que potser pot pensar, bueno, són unes frases molt bàsiques, hauria pogut expressar d'una altra manera, amb una prosa diferent, amb una gramàtica diferent, però no, la voluntat era es donar la volta en el turismo home i posar-li un llinatge happy, safe, etc. No? Perquè tinguessin aquesta sensació d'escolta, que hi ha algunes persones que no mos volen tan bé, però n'hi ha moltes d'altres que sí que mos hi volen. I estem molt satisfets de totes les adhesions que estem tenint en aquesta campanya.
Maria Aguiló, moltíssimes de gràcies, vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca, moltes de gràcies per haver estat amb nosaltres, ha estat un plaer fer-te aquesta entrevista, donar-te veu. Per cert, deixem 30 segons que te faci una pregunta. Hem aconseguit una cosa molt important que no s'enxerra gaire i jo crec que li hem de donar també veu. Hem aconseguit reduir bastant aquest turisme d'accessos i lletera, i ho diré per una cosa i un fet que és palpable. Balconing no s'enxerra, gràcies a Déu, gràcies a Déu. Ho hem aconseguit, Maria?
Bueno, jo crec que s'ha fet una feina molt intensiva, amb molt de participació, tant la part regulatòria i l'administració, però conscienciació de les empreses per fer aquesta transformació, i el que ens faltaria per acabar d'erradicar pues, també és un poc més de vigilància, allà on encara hi ha aquest comportament, perquè acabin d'entendre que no són benvinguts per fer aquestes pràctiques. Però crec que també campanyes com les que se varen fer en son consulat britànic han ajudat moltíssim, i per tant crec molt en el poder de la comunicació.
Maria, l'ho dit, una ferrada ben forta, molt bon estiu, molt bona temporada, i que ho passeu molt bé, i aquest missatge és que surtin el seu efecte i se'n vagin ben content de nosaltres, no només pel missatge que heu llançat en publicitat, sinó pel servei i que donau vosaltres i l'oferta complementària. Una ferrada ben forta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i bon estiu per l'equip i per els oients.
Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, al teu ritme. Quan vulguis i on vulguis. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Disbauxa. Arreglam el món.
Ai, la vinga, senyores i senyors, comença aquí el moment d'arreglar el món, i a l'espera de que s'incorpori qualque convidat més o manco, comença a presentar aquesta taula que tenim avui vespre, divendres dia de 8. Recordam a tots els nostres oients, m'agrada dir-ho perquè no m'agrada amallar-me'n, és un programa gravat en el dia d'avui, ho vàrem gravar dimarts dia 15, ho dic perquè els aconteixements passen molt aviat, passen coses molt aviat, i de sobte, sobretot un dels temes d'actualitat que avui parlarem és aquests succeïts que estan tenint lloc a Torre Pacheco, allà on hi ha aquests enfrontaments entre immigrants i població i lío polític, i bé, un desastre. De l'Astre Gros ha estat aquesta setmana amb aquest tema, que en xerrarem, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, aquesta tertúlia, però en xerrem en dimarts, ho gravam en dimarts, dia 15, i esteu escoltant aquest programa avui divendres, dia de 8. Pot haver passat qualsevol cosa i vos demano disculpes si ha passat qualsevol cosa que no n'hagin xerrat, per entendre que un programa gravat té això, aquestes coses, Juanmi, que poden passar mil coses i...
En 48 hores pot passar...
I estem gravant una tertúlia d'actualitat i de cachondeo i de lo que vulguis, però...
De totes maneres, sempre hi ha temes, no?, que són endèmics o que se'n parla tot l'any, i un dels temes és aquest que tens obert en el telèfon, no?, del tema també de suïcidi, que han comentat en el principi del programa.
Avui parlarem, per primer de tot, bon vespre, Jacinta Galindo.
Bon vespre.
Bon vespre, Txelo Huertas.
Bon vespre.
Bon vespre, Juan Gálvez.
Muy buenas tardes.
Com estàs, primer de tot?
Bé, calorats, però bé.
Bé, però estem frescets aquí de dins, avui.
Bueno.
Podríem estar més frescets, jo. Sí, sí. Exacte, però bueno. No me deixen posar salta per alto.
No fallar.
Bueno.
Basta.
Jo estic mel, eh?
Sí, avui sí.
Ho se sent, jo crec. Però jo crec que Txelo habla en otro sentido,
Exacte. ¿Cómo?
Que yo creo que Txelo habla en el sentido acalorada de todo lo que está pasando alrededor también.
También. Li basta bé.
Els dos.
Txelo me demanava que li expliqués història aquesta, i ara sí, avui començarem. No farem disbauxa, Juan, avui, com molt bé deia, xerrarem, perquè li hem de donar visibilitat. No s'ha de fer el que un temps fèiem en mitjans de comunicació, que era callar davant suïcidi. Però hi ha un doble missatge dins aquesta història que hem viscut amb en David Lafoz, que ara vos explicaré qui era i el que ha passat. Hi ha una doble història perquè fins a on pot aguantar un ésser humà i sobretot un jove davant el sistema impositiu d'un estat, en aquest estat espanyol, fins al punt que te pots arribar a llevar la vida. És una cosa de locos. En David Lahoz era un agricultor que se va despedir per Instagram. Lo siento, no aguanto trabajar 18 horas para vivir. Tenia 27 anys i era una de les veus més visibles del malestar d'Esfarvila, del camp espanyol, davant la situació límit que viuen molts d'agricultors. Com dèiem, en David Lafoz, agricultor de Belchite, de tan sols 27 anys, se va llevar sa vida aquesta setmana passada, concretament la setmana del 10 de juliol, deixant un missatge a les xarxes socials que va impactar a tota la comunitat agrícola i a tota Espanya. La seva història es va fer viral en qüestió d'hores i va posar els focus d'atenció una altra vegada més damunt la situació límit que travessen molts de treballadors del camp espanyol. Lafoz havia estat una figura activa en les protestes del sector primari, especialment durant les mobilitzacions davant el Ministeri d'Agricultura. Amb un missatge publicat a Instagram, com vos contava antes, va escriure: lo siento despedirme de esta manera tan cobarde, pero no aguanto más la presión, no aguanto estar discutiendo todos los días con la gente, no aguanto más inspecciones de Hacienda, ni trabajo, no aguanto trabajar 18 horas para no vivir. 27 anys i se va llevar a sa vida un lot que se dedicava a defensar els drets de un col·lectiu com és el dels treballadors d'Esfarvila, del camp, en aquest cas, de la península. John Lotz me demana fins en quin punt hem arribat perquè passen aquest tipus de coses. És un jove guapo, jove, valgui la redundància, en ganes, perquè se'l ve en ganes de defensar, però va dir basta.
Sí, és fortíssim. La història jo la conocí la semana pasada cuando se produjo, y claro, es decir, lo primero que se te viene a la cabeza es, o sea, tan negro lo puede llegar a ver una persona como para tomar una decisión así. Es cierto que la situación del sector primario en España y en Europa en general, pues es cada vez peor, es cada vez más precaria, porque se encuentran con una competencia muy fuerte de terceros países ajenos a la Unión Europea, se encuentran con una hiperregulación por parte de instituciones tanto comunitarias como españolas que no les dejan llevar a cabo sus negocios de una forma mínimamente rentable. Lo vemos con la pesca, lo vemos con la agricultura, lo vemos también con la ganadería. Y al final, pues este chico parece que ha dicho basta. Yo quiero creer que allí también había otro tipo de problemas.
Transfondo
de problemas, claro, es decir, otro tipo de problemas en su entorno. A ver, no soy quien para meterme en la piel de nadie, pero no creo que únicamente haya sido el tema económico y el tema profesional el que la haya podido llevar.
Aunque la carta de despedida,
sí,
no hay nada más.
Sí, a ver, normalmente una persona cuando se encuentra mal tiende a focalizar las causas o a simplificarlas en una.
Fue el detonante.
Sí,
y por
el
eso
catalizador,
la carta de despedida
exactamente.
Solo pone esto.
La famosa gota que colma
pero
el vaso.
Yo también pienso que detrás de esto hay algo más. Hay algo más que no sabemos, que lo mismo ni él sabía, ¿eh?
Sí,
porque a veces las depresiones son endógenas y es muy difícil saber cuál es la causa. Con lo cual, lo mismo ni él sabía por qué se encontraba en esa situación tan límite. Pero no me creo que ya es muy grave, ¿eh? Porque la verdad, ver el no futuro, porque no es, esto no es tener poco futuro, es no futuro.
Sí.
De una persona joven que se está matando a trabajar 18 horas diarias y sin ningún tipo de posibilidad de ir adelante, de poder realizar sus sueños, pues realmente es muy duro. Pero seguro que aquí había otro factor u otros factores que no sabemos, que no tenemos conocimiento. Y bueno, y este fue pues ya el detonante, porque claro, supongo que si en ese aspecto se hubiera visto que tenía futuro, que podía conseguir realizar sus sueños.
Yo creo que no va a haber futuro,
pues lo que he dit que es no futur, es no futur.
I fer feina de vuitar és
per, no, per no futur.
Per no futur.
No per tenir un pot de futur, no. Per no futur, i no per aconseguir res, pues, clar, si ja dus un altre factors que ja te tenen alterat i, a més, resulta que ens esteu puesto de feina, passa tot això, no li veus cap futur, veus que t'estàs matant, que no t'estàs cuidant, que tens la salut delicada, i per res, perquè és per res, per perdre, pues, ja arriba un moment que basta poc
per encendre la xispa perquè tot rebenti.
Sí.
Claro, es que estos trabajos en realidad son súper duros, no es como el trabajo de la hostelería. Yo muchas veces en verano, cuando voy a cualquier restaurante a comer, a veces pienso, madre mía, los grados que está esta gente dentro de la cocina, ¿no? Que es un trabajo muy duro.
Y no pensamos con los 40 grados sembrando patatas o cosechando
sí,
patatas.
Sí, que también, no, pero es más o menos lo mismo. O sea, no es lo mismo cosechar patatas que estar en una cocina, pero no sé yo a cuál de los dos sectores tiene su cruz, ¿no? Porque digo yo que también en una cocina 12 horas al día también tiene que ser bastante... bastante jodido, ¿no? Pero yo creo que al final termina quemando el sistema que está creado para eso, para que los jóvenes no vean ninguna salida, porque ahora mismo ni en vivienda, ni en economía, ni en trabajo, ni en estudios, porque en los estudios la mayoría o se van a estudiar fuera, cuando terminan las carreras se van a trabajar afuera. Entonces yo creo que tendrían que hacer un pensamiento, mirarse mucho este tema de la gente joven y empezar a trabajar realmente con algo serio, con un proyecto serio. Me da igual el partido que lo saque, pero algo que realmente la gente se sienta motivada para ir a trabajar.
Hace tantos años que se dice esto.
Ya. La tasa de suicidio...
Décadas, ¿eh?
Va subiendo.
Juvenil, claro. De los jóvenes es muy alta, ¿eh? Cada vez más alta. Sí,
sí. Y los problemas de salud mental.
También.
Sí.
Pero vosotros...
Y no se cuidan lo suficiente, o sea, no se ponen las herramientas necesarias para poder solucionar o al menos prevenir porque algo de este tema. Y en cuanto a que a mí me parece muy bien que hablemos de esto, porque antes se decía que no se hablaban del tema suïcidio.
Jo en 16 anys que vaig entrar perquè... a fer feina a Ràdio Balear de Manacor, teníem una premissa, però nosaltres i tots els mitjans de comunicació.
Sí,
suïcidios no s'aixeven.
No, perquè deien que era com una cridada.
Un efecte cridada.
Un efecte
cridada. I ara és tot el contrari.
I ara
no hem de xerrar.
Jo m'ho pareix perfecte que se xerrin, perquè la gent ho ha de saber. Ha de saber el que passa, el que hi ha i... I no crec que sigui un efecte crida en cap moment.
Al contrari, contar-ho jo crec que fa reflexionar a qui ho pensa.
Sí, sí.
O qui està malalt, o qui...
Yo estoy de acuerdo. De hecho, nunca entendía el por qué este secretismo en torno a...
¿Se consideraba eso?
Sí, sí. Es decir,
efecto llamada.
A mí me lo explicaron periodistas, me decían, no, es que se considera que puede producir un efecto llamada, dar ideas. Pues yo creo que es al contrario. Es decir, que el poner encima de la mesa... lo que ocurre en estos casos y sobre todo el cómo repercute al entorno, el cómo se queda, claro, es decir, muchas veces no pocas veces el pensar en cómo quedarán los míos ha hecho tirarse para atrás a más de una persona que intentaba o que se planteaba el suicidio. Es decir, ostras, pero y mis hijos y mi mujer y mi marido y mis padres. Por eso yo creo que cuanto más se hable del tema, no voy a decir con normalidad, porque es un suceso que normal no es.
No es, exacto.
Blanquearlo tampoco.
No.
Blanquearlo tampoco.
Pero que se sepa que está ahí y por qué puede ocurrir, y sobre todo, muy especialmente, cuáles son las señales de alarma que en el entorno podemos detectar que una persona está en riesgo serio de... Yo creo que eso es algo que tendría que estar a la orden del día.
Y también por un motivo público. Això que acabes de comentar, Juan, el entorno. ¿Qué pasa por la cabeza de un chico para que tome esta decisión teniendo en cuenta que tiene 27 años? Cap, des que estàvem aquí, pensàvem ara igual que quan teníem 27 anys.
No.
Per tant, no teníem 27 anys, jo no tenia eines suficients com per quan he tingut un problema dins la meva vida prendre bones decisions per canviar aquesta dinàmica. Laboralment, una persona, jo estic parlant ara del que se troba a la carta, una persona que ha escrit això a la carta, hi ha d'haver qualque cosa més.
Fem una aturada de publicitat, tornant tot d'una, però res, una respirada, venga. Però...
A IB3 Ràdio, Disbauxa.
Diumenge a les 11 del vespre...
Bava trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt fort, uns renous que jo vos puc garantir, després està que se me cregui o no, però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin dient-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
Vinga, continuem endavant, senyores i senyors. Després d'aquesta petita, curtíssima pausa publicitària, per demanar un titular damunt aquest tema que hem xerrat per tancar el tema. El meu titular seria més atenció en els signes que qualcú proper a nosaltres mos pot demostrar de que pateix qualque tipus d'ansietat i que el podem ajudar. Això és el meu titular.
Natxera diu que no em ves cap. Això en què se tradueix?
En què és molt, molt, molt difícil. I ho dic perquè jo vaig viure aquesta circumstància. I, no
I que no se deixen ajudar.
I no vàrem poder fer res.
Va acabar la seva vida, sí.
I també amb 20...
Pots anys.
20 i pots anys, jo també tenia aquesta edat.
I quin seria el seu titular d'ahir?
I el meu titular, més atenció, més inversió, més dobbers per la salut mental i, sobretot, per als joves.
Jacinta Galdín, no?
Sí, jo pues, estoy de acuerdo totalmente con Chelo que el más medios, más trabajadores especializados en temas psicológico, en psiquiátrico, porque la verdad es que la Seguridad Social ahora mismo tiene muy pocos psicólogos que puedan entrar en la Seguridad Social, y hay las listas de espera son terribles. Y al final, pues eso, quien no puede pagar un psicólogo, pues no le queda otra que o tener un familiar al lado que lo pueda apoyar o hundirse. Entonces yo creo que lo que realmente se necesita es, pues eso, más inversión.
Juan Gálvez.
Sí, a ver, estos son temas siempre delicados y de los que es difícil hablar, sobre todo pues cuando uno no ha vivido la situación. Pero yo sí que creo que un poco recogiendo todo lo que habéis comentado, tanto el intentar crear, es importante intentar crear una cultura de la prevención en la sociedad, herramientas para poder detectar tempranamente este tipo de problemas en nuestro entorno, y también, por supuesto, es necesario poner recursos encima de la mesa para atender la salud mental, muy especialmente la de nuestros jóvenes, que están en una situación que no teníamos nosotros en nuestra época, y a veces se habla de la generación de cristal y se habla de, a ver, puede que haya un poquito de eso, pero no olvidemos también que los problemas que tienen los jóvenes hoy en día no teníamos que enfrentarnos nosotros en nuestra época. Y creo que es muy importante eso, poner sobre la mesa también recursos para la prevención y el tratamiento en tema de salud mental infanto-juvenil.
Molt bé, el Lodz, idò, i ara, antes d'anar en el boleto informatiu que ve a continuació, vos començaré demanant un titular del següent tema que anem a analitzar i que llavors es analitzarem en profunditat. Torre Pacheco, avui és dimarts 15, que estem gravant aquest programa de divendres, dia 18. No tot m'ha seguit sobre un grup de pors.
S'ha sentit més renou de la galtada que m'has arriat a sa mà?
No, has estat un cop a sa mà així.
Sí, però jo la meva mà després de rebot ha pegat en el micro. I sa gent no sap si jo m'ho mosseig ses ungles.
No ho diguis!
No,
jo tu? No, jo no ho he contat fins que tu ho has dit. Bé, resulta que Juan m'ha mosseig ses ungles davant dels meus ulls.
I no pot consentir.
No.
Te posa nerviós.
Molt. Però si molt. Pesteu bé. Te faràs arrancar.
Pareixem un matrimoni.
És veritat.
Perdona, però el té un poc cortat, eh? No pot pintar. No pot, sí. No se pot menjar ses ungles.
T'assegur que dorm molt bé, eh?
En sèrio?
Sí. Són un poc maltratador. Són un poc
maltratador.
Perquè no vas al médico.
A veure què passa aquí.
Lo tuyo es crónico, eh?
En el metge, per què?
Perquè lo tuyo es crónico.
Eh? En el metge, per què?
Perquè t'agrada que te maltratin, tio.
Pues problema dels altres. T'agradarà tu que te maltratin?
Allò que t'ha dit ella. No.
Jo no he d'anar al metge perquè saps que estigui sonat.
No, perdona.
Sí. Saps que estigui sonat ballant al metge? Jo t'he dit, jo dormiré igual.
Heu vist que era molt bona aquesta manvelleta que t'he pegat a l'ombra. Està molt bona. Està molt bona. Que momentasso. Això és disbauxa.
De totes maneres, si d'aquesta darrera vegada te defensaré, oh. Ben alerta.
No, perquè...
Sobretot... Hombre, jo te defens i me dius
tu també me maltractes.
No, no.
Sí, també, ja. També, ara. No. Ara m'ha pillat de tot, això.
No, perdona, jo l'he defensat. L'he defensat i encara... Ara m'ha pillat de tot. Jo, no, aquesta que l'ha enviat en el metge.
No, jo n'he dit res. Jo.
No, l'has enviat en el metge.
Código Morse.
Bueno, però no era per això.
Això tenia un clima molt bo.
Vaig a Múrica. Quina hora me'n vaig a Múrica?
Anava molt bé.
Quan queda un poquet. Bé, torre...
Torre... Hem passat de Torre Pacheco...
No, encara no havíem entrat dins Torre Pacheco.
No, però hi ha galtades?
Sí.
M'has vist encara de Moreno?
Sí, encara de Moreno.
Cara de Moreno, què vol dir, aquesta expressió?
Bueno, és...
Què, motiva... Moreno, tu?
A Torre Pacheco, què ha passat?
Moreno és contra Blime, vol dir tu.
Bé, ja t'ho trobaràs.
No sé si irme.
Hombre, alemanys...
¿Cuántos cortes va a haber que ver?
Alemany no sona.
Si viene la policia a correr a avisar-me.
Jo retomaré de llavors antes de pegar la lleltada de sa mà de Juanmi perquè se m'esnyava ses ungles i deia que érem a dimarts, dia 15, gravant aquest programa... S'emet divendres, dia de 8, que és aquest moment que estàs sentint d'aquest programa i poden va passar moltes de coses. Però moltes de coses són les que ja han passades a Torre Pacheco. Per això vos volia demanar un titular per hom. Llavors entrarem en la qüestió en si, perquè hi ha molt que reflexionar aquí. Jacinta, comencem per tu.
Pues mi titular és no a la violència de ningún tipo. De ningún tipo.
Massa tard.
Però és un titular com muy demagogo.
Bueno, es lo que realmente siento, ¿no? Que la gente puede hablar antes de hacer nada a nadie, ¿no? No creo que tomarse la justicia por la mano...
Es que se violencia todo un
llamo. No te lleva a ningún sitio.
Yo ya robot.
No te lleva a ningún sitio. Yo soy partidaria, ante todo, de mediar, de hablar, de tranquilizar el ambiente y que la gente... estamos aquí para disfrutar de la vida, no para amargárnosla.
Yo no sé por otra manera si aquí ha habido para un caldo de cultivo... Que, hombre... Porque cualquier cosa ha pasado que ha reventado,
pero
això,
escúchame,
eh?
Es que tú ves algo ahora mismo en las noticias que no tenga un caldo de cultivo antes de la noticia. La están calentando toda para que cuando lleguen a nosotros ya llegue la noticia calentita.
També he llegit avui dimarts dia 15 que ja li ha anat bé en el govern i que era molt sospitós que hagi passat això perquè el mà tot el que són els temes d'actualitat, de política, de...
Després vos diré una cosa de lo que m'han dit avui xerrant.
De saunes.
El arte del gobierno para aprovechar cosas, que es cierto, ellos no han provocado, pero para aprovecharlas en beneficio propio, creo que está fuera de toda duda.
¿No será que nosotros somos un poco collons? Vamos, digo yo, ¿eh?
No, es decir...
La gente es escurta.
Porque nos quedamos... Claro, es que nos quedamos con la última noticia. Y esa es la que ese día, durante una semana, desarrollamos. Pam, 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 pam. A la semana que sale
otra. Es una estrategia
otra.
De saturación, que ya hemos explicado muchas veces en esta tertulia. Cuando tú saturas con noticias negativas a la opinión pública, llega un momento en que la inmunizas. Pues eso puede que también haya habido un poquito de todo eso aquí.
¿Chelo?
Es populismo y se manipulación, no me es de usar.
populisme i la manipulació del més dur sodi. Tu creus que ha esclatat tot això per la populisme i la...
No t'he dit d'aquí, eh? Però des populisme...
Pot dir d'aquí.
Pot dir d'aquí.
No, dic que el populisme i la manipulació... No, és que avui, xerrant d'aquest tema, una persona m'ha dit... I tu creus que no han pagat a quatre perquè armin això...
En parlant a continuació, ara arriben els nostres companys d'informatius, Boleto i Torna tot d'una. Un poquet de musiqueta i Torna tot d'una.